Santi Ovalle, com està Ronald Araujo?
Malament. La veritat és que no està al 100% a nivell mental. És una situació que arrossega abans de Stamford Bridge. No és única i exclusivament per l'errada de Stamford Bridge i tot el que ha rebut de hate, ara se diu així, a les xarxes. Ho arrossega d'abans. El de Stamford Bridge doncs, fa que estigui pitjor encara i no està bé al 100% a nivell mental. Per això ahir es reuneixen els seus agents amb Deco a la ciutat esportiva, li diuen que el Ronald Araujo necessitaria aturar-se uns dies, un temps, de manera indefinida per recuperar-se al 100% mentalment. El Barça, lògicament, li fa costat, li dona suport i li diu agafa't el temps que necessitis. I en això estan, en recuperar mentalment Ronald Araujo, que no ho està passant bé, perquè pugui tornar a ser un jugador apte per jugar a futbol.
Mira, deixa'm llegir el missatge d'un oient / espectador al YouTube del Que t'hi jugues, el BG Pastor, que diu, ens demana, diu, sí, que discrepo contigo quan he anunciat que parlaríem del tema Araujo, porque hoy no me parece bien sacar el tema de Araujo, ya que su entrenador ha pedido que no se hable mucho y que se respete. El que estem explicant ara és autoritzat per l'entorn d'Araujo, és autoritzat pel propi Barça. El que demanen és que no entrem als detalls i el que farem ara és aprofitar aquest cas, com n'hi ha hagut tants altres, per parlar de que, Jaume, el que et comentava abans, encara que siguin privilegiats, guanyin molts diners i juguin al Barça, gestionar determinats aspectes costa, i li costa a un ric i li costa
a
un pobre.
A mi m'ho diràs, això.
Ja, però que cadascú...
Que he tingut 3.000...
Sí, però que cada persona és un món.
Ja,
però cada persona és un món, Jaume.
Ja ho sé,
I crec que s'ha de fer pedagogia per no frivolitzar en determinats aspectes. Insisteixo, el que m'he explicat d'Araujo, sense entrar en detalls, és el que estem autoritzats a fer. I com que ahir justament, Flaqui, va coincidir que vaig citar, te'n recordes, a un psicòleg clínic que m'havia parlat de Lamine Yamal en un acte, en un congrés de psiquiatria, em va cridar l'atenció, dic, calla, el truco i que vingui, i així aprofitem per parlar una mica de tot plegat. I això és el que ha fet el Jordi Royo, que és psicòleg clínic, cofundador i director clínic d'Amalgama 7 i president de WeMind Cluster. Al congrés WeMind és on vaig coincidir amb ell. Què tal? Jordi Royo, què tal?
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me, és un plaer estar amb vosaltres.
El que passa és que has vingut amb un llibre, que és el teu últim llibre, Sos adolescents, i clar, no sé si seria més interessant acabar parlant d'això que del propi Barça, tot i que culers ho són molts, dels oients que ens escolten també seran pares,
sí,
i molts tindran fills adolescents.
I estem en aquesta
batalla. Que possiblement
en
aquest llibre els interessarà més que el que li passi al Barça, perquè és d'actualitat això, Sos adolescents, el naufragi de la salut mental després de la pandèmia, ho dic perquè quan el Flaqui l'avisa ha agafat el llibre i ha dit, això sí que m'interessa.
Aquesta lectura és obligada, sí.
Comencem pel cas, no Araujo perquè no el coneix, però sí de tots els futbolistes, esportistes d'elit que en algun moment ja han dit que necessitaven parar, desconnectar una mica, i com afecten les crítiques, sobretot a les xarxes socials, perquè la gent les mira, en la salut mental de les persones.
Deixeu-me fer una pregunta. Imaginem que qualsevol de nosaltres, pobres mortals, tots plegats, vaja o menys jo, sense més trajectòria en aquesta vida, tinguéssim de sobte una muntanya d'improperis i d'insults cap a nosaltres, cap als nostres, cap a la nostra trajectòria. Home, això ens afectaria o no ens afectaria? Quan ets víctima de bullying, és molt difícil ser impenetrable. Fixeu-vos que, malauradament, doncs, ara hem tingut molt recentment unes noies adolescents que presumptament s'han suïcidat, feia poc un altre noiet que també, no sabem exactament què hi ha al darrere, és molt probable que hi pugui haver-hi una situació de bullying, molt probable, de fet és, en aquests moments el suïcidi entre els joves és la primera causa de mort, per tant, ha passat per davant inclús de trastorns oncològics o d'accidents de trànsit, per tant, és una qüestió a tenir en compte, perquè és molt innovadors. Això, evidentment, no passava abans del món d'internet. És un món digital que passa. Si a qualsevol de nosaltres ens passés això ens afectaria o no ens afectaria? I la segona pregunta és, i totes les persones que, perdoneu que no m'inclogui, perquè no ho he fet mai, que escriuen des de l'anonimat i que diuen una adversitat tan gran com hem perdut per culpa teva, no serveixes per res, no sé què, i tantes coses que hem pogut ser. Aquestes persones no esdevenen també acusadors, no esdevenen també...
Assetjadors.
No. És a dir, sempre tenim com una mica la idea de que l'assetjador És una mena d'ésser insòlit, que n'hi ha quatre, vaja. No, no, jo crec que hauríem de reflexionar si a dins nostre no hi ha un assetjador també molt viu i amb una tendència a poder-nos acarnissar, a poder victimitzar quan, davant d'una frustració. Tots plegats van d'una frustració. El Barça no va guanyar el Chelsea, cert, és una frustració. Ara bé, reduir la pèrdua d'aquest partit en el joc que van fer l'Araujo o Frenkie de Jong, que és una miqueta el que ha anat sortint fins ara, és molt reduccionista. És molt reduccionista. Tant, jo crec que hauríem de reflexionar quan disparem un tret amb una escopeta amb digital i apuntem a una persona. Ho fem bé. Una cosa és comentar tècnicament un partit, una cosa és de valorar-lo i l'altra cosa és quan arribes a insultar-lo, insultar amb ell, a la seva família, amenaçar-los, els seus fills, a l'escola. Clar.
Què és el que passa, a les xarxes socials?
Sí, segurament aquest anonimat que hi ha a les xarxes socials, que et permet parlar sense donar la cara i mostrar la teva identitat, és el que engresca aquests teòrics assetjadors que dius que poden existir dins nostre. No?
És que fixa't un moment. Araujo té els comentaris tancats de fa temps, perquè això li passa des de fa molta estona. Però jo ahir vaig fer l'exercici d'anar a l'Instagram del Barça, la publicació que posen després del 3-0, anunciant el resultat, i mirar comentaris. Hi havia 10.000, o sigui, imagina't. Però només de baixar i fer una mica de scroll, això, comentaris, per exemple, que vaig fer captures. Si us plau, Araujo, per l'amor del Barça, t'he defensat molt, però deixa'ns ser feliços. Marxa del Barça. Deixa'ns ser feliços per una vegada. La majoria que deien Araujo, out, fora. Gracias Araujo, pero vete ya. Sento que Araujo és del Madrid, honestament ho dic. Ronald McGuire, deixa el Barça. Més aquí, per exemple. Per què Araujo un altre cop? Araujo, marxa del Barça, si us plau, t'ho demano. Araujo out. Envia el Barça, Araujo al Barça B. No mereix jugar amb el Barça. Acabeu amb el contracte de Ron Araujo. Tots els comentaris que hi havia, 10.000...
I aquests són els que es poden reproduir, perquè es barregen amb insults i amb amenaces, algunes de mort.
De mort, de mort.
Memes. És una barbaritat.
Ara, permeteu-me una cosa. Si totes les persones que diuen el que hem sentit i coses pitjors posessin el seu nom, els seus cognoms, el seu DNI, això canviaria o no canviaria?
Absolutament. Canviaria.
Absolutament.
És una cosa que hauríem d'intentar demanar a les nostres autoritats internacionals, totalment. No? És a dir, el dret de manifestació, o sí, el dret d'expressió. També sí, el dret a la responsabilitat. No es pot fer mal gratuïtament a les persones, a ningú.
Ara, la dada que acaba de donar, i ara marxem una mica del tema, però m'ha semblat brutal, és que el suïcidi és la principal causa de mort...
Entre 14 i 25 anys.
14 i 25 anys,
Per tant, haurem de reflexionar si aquest anonimat, entre altres, i aquest accés fàcil, ràpid, immediat, a continguts de la xarxa que són nocius clarament, doncs a veure si això què ajuda, exactament a què ajuda.
I pel que fa als problemes mentals, com trencar el tabú de parlar-ne i com fer-ho també sense frivolitzar-ne?
Mira, jo em sembla que això que dius és molt important. Permet'm una petita introducció. En les societats agràries no hi havia baixes laborals i quan una persona no podia anar al tros és perquè realment estava malalt. En les societats industrials, la baixa laboral més extensa era l'accident de treball. Lògicament, la gent treballava a les fàbriques, treballava en maquinària i es feia mal. En les societats postmodernes, les digitals, si em permeteu, les de vidre, que és on estem ara, la baixa més extensa és l'ansietat i la depressió. Permeteu-me una dada, 3 de cada 4 són simulades. I aquest és el greu problema que té la societat i l'absentisme laboral en aquests moments que tenen totes les empreses. Un 25% no, són reals. Són situacions d'ansietat i de depressió greus que poden conduir a un trastorn greu i que, evidentment, aquesta persona necessitarà ajuda, si a mi em permeteu, més enllà de la psicofarmacologia també, però psicofarmacologia i prou no, perquè hi donem un ansiolític o donem un antidepressiu i aquesta persona ja ho resoldrà. Em refereixo a les persones que realment tenen aquest trastorn, permeteu-me, és reduccionista. Cal intentar de veure...
Un tractament integral, no clar, només amb fàrmacs, sinó amb...
Clar, amb psicoteràpia. La qüestió clau és intentar...
Ara, hi ha estudis que demostren que 3 de cada 4 baixes són fictícies?
Simulades.
Simulades?
Sí, sí. I a més, El que passa en aquests moments és que, fixeu-vos que els metges de família, que són els que ens acaben expedint la baixa, respecte a aquest tipus de trastorns, tenen molt poca instrumentació. Clar. I tenen molta poca capacitat de discutir-ho. Per tant, si tu tens davant, permeteu-me, un bon actor o un bon actriu que et diu que està molt deprimit o que està molt ansiós i que la nit no pot dormir i que resulta que es desperta angoixat i suat i no sé què, davant de l'absència en aquests moments d'indicadors, de biomarcadors mèdics més fins, has d'acabar de buscar la sintomatologia que et diu aquella persona i moltes vegades ja veus que aquella persona aquella sintomatologia se l'ha presa de memòria i te la diu, però esclar, llavors també hi ha una qüestió, pocs metges de família i a més amenaces si no acabes donant la baixa, perquè el metge de família diu, jo cobro el mateix si dono la baixa que si no la dono, per tant, avall va la baixa i quant temps la vols? Un dels problemes que avui té totes les empreses, es diguin de restauració, es diguin de pintura, es diguin de sanitat, o sigui, són el tant % d'absentisme, que fixeu-vos que molt d'aquest absentisme es refugia a darrere de baixes d'ansietat i de depressió. Crec que això és un tema que ens haurem de poder reflexionar algun moment. Dit això, dic 3 de cada 4, però 25% que no, atenció que són greus, i aleshores cal estar-hi al cas. I aleshores cal veure aquestes persones com es poden ajudar complementàriament a la psicofarmacologia. Sobretot, sabeu com es tracta de poder-les ajudar? Permeteu-me, eh? És un canvi de posició. Veureu, jo ara he estribat un paper, eh? I l'agafo, permeteu-me, i li tiro un al psique. Molt bé. Ja l'he tirat. Esclar, jo li he produït un impacte. Però el psique ha d'interpretar aquest impacte que és. És l'impacte d'un paper, d'una pedra o d'una bala. Si és l'impacte d'un paper, em pot dir, escolta'm, quines bromes tens, o es pot posar a riure, perquè no tenia cap mala intenció tirar-li un paper.
Jo l'obriria per saber què posa el paper.
Ara, el que no pot fer és tirar-se a terra com si li hagués tirat una bala, i molt menys perdre el coneixement. Per tant, la qüestió essencial del nostre temps és com interpretem els impactes. I, per tant, si tu tens la capacitat de dir... Tots aquests improperis i adversitats de la xarxa són impactes anònims de persones que gratuïtament fan mal.
És com si tiressin un paper.
I, per tant, són un paper. Si tens la capacitat de posicionar-te aquí, potser podràs manejar més bé l'ansietat. Però això no és fàcil, eh? I això no ho resoldràs amb l'antidepressiu o amb l'ansiolític. Em sé explicar la idea, eh? Tant necessitaràs algú que t'ajudi a dir, atenció, anem diferenciant papers de pedres de bales. Anem-ho diferenciant.
Per l'efecte mirall que té la societat al món del futbol, perquè són referents els futbolistes i les futbolistes, quina importància té que Ferran Torres parli de la mentalitat tauró, de com l'ha ajudat a superar les adversitats, que Aitana Bonmatí remarqui el paper de la salut mental com a prioritari. Això de cara a la gent jove, de cara als que tenen els futbolistes i les futbolistes com a miralls, quina importància té els exemples també positius de com naturalitzar una cosa que fins fa poc semblava tabú, no?, que és el tractament de la salut mental.
Molt, però en té més si el que li passa en aquells moments d'adversitat és una persona estimada, reconeguda, i per tant és una persona, diguem-ne, doncs, no sé, cas de l'Aitana, o cas de... Ostres, doncs, si en aquest moment té una adversitat i té un traumatisme, i a més, quan torni a jugar, potser, doncs, està un temps a tornar a tenir el nivell que té ara, doncs, tots plegats tenim una gran comprensió o una gran tendència, una gran voluntat de comprendre. Esclar, home, perquè aquesta noia és una triomfadora i en aquests moments és noia acceptada per tothom. Què li passa al jugador que arriba en el primer equip del Barça, per tant, dolent no pot ser, i que resulta que, pel que sigui, no acaba d'encaixar prou bé, no acaba d'encadenar prou els bons partits, comença a tenir les adversitats a sobre i, a més, aleshores a sobre es posa malalt. Bueno, perdoneu-me, hem tingut un cas molt recent, el que hem sentit amb el Ter Stegen, que finalment l'han intervingut d'un traumatisme a l'esquena, d'una veta... Escolteu, també, què li han sentit a dir? Que ja estava acabat, que ja podia plegar, que no calia que tornés, que no sé què... L'hem crucificat. Quan és un jugador que ha tingut una trajectòria impecable en el Barça, que ha fet molt grans partits, que mai ha donat cap motiu de
Sí, però el Flaqui, jo crec que et referies més a que algú que pateix, si veu una persona coneguda que clar, també pateix, si això serveix per la gent anònima, no? que potser té alguna malaltia i no s'atreveix a dir-ho perquè encara hi ha el tabú.
Ajuda. No. Deixa'm posar un exemple, eh? La seu del Women Cluster, que és una entitat que té 84, 94 entitats federades des de grans hospitals. Vull dir, està a Sant Boi de Llobregat, està al Palau Marianao. Sant Boi de Llobregat ha passat de ser la ciutat dels bojos a la ciutat europea de la salut mental. Aquest mateix canvi ja indica una evolució positiva de la societat en el sentit d'acceptar que avui, doncs, tenir una depressió, tenir una ansietat, tenir una bipolaritat, tenir, doncs, no sé, esquizofrènia, tenir qualsevol dels trastorns mentals, doncs no hauria de ser el mal lleig, que en el seu moment era el càncer, quan parlàvem del mal lleig i no li dèiem la paraula. Per tant, que anem acceptant que els éssers humans són fràgils i que podem emmalaltir del fetge, del ronyó, del cor i també de la salut emocional, doncs crec que això és un pas important. Simplement el que em sembla que és massa dur és que agafem de cap d'esquila, si em permeteu, les persones que tenen un relleu a la societat, perquè són periodistes coneguts, perquè són cantants coneguts, perquè són no, jugadors de futbol coneguts, aquestes persones han de ser infranquejables, no? Han de ser granítics, aquestes persones no els ha d'afectar res. No, home, aquestes persones són éssers humans.
Clar, i els afecten les coses.
És que aquestes persones, a part, els futbolistes, deu ser qui més els passa, però passa a nosaltres també, viuen una realitat, que és la de la vida, on a tu, a ells, qui els para pel carrer és per fer-se una foto i per dir-li que bo que ets, i després obren això i tothom, tothom li està dient que és una merda.
Clar.
Aleshores, contra això com es lluita? És a dir, que la teva realitat t'estigui
no
dient que és molt bo. Sí, bueno, però això, o sigui, és reduccionista, no? Si vols, com es lluita contra això? Que et diguin que bo que ets a la vida real i que dolent que ets quan obres el telèfon.
I al revés. Fixa't, per exemple, en el cas del Llem Nyamal. Ha passat de ser, perdoneu que ho digui així, un noiet d'extraradi i, per tant, un noiet sense cap més, valor social que amb tants i tants nois i noies nouvinguts en el país que viuen a l'extraradi, que avui tres quartes parts del món li vol donar consells. I fixeu-vos que ell, que a mi em sembla un noi extraordinàriament madur, acaba dient, jo de moment de consells escolto'ls a la meva mare. Això no ho diu qualsevol, ho diu una persona que no té 18 anys, sinó que és algú que té una edat mental...
Això enllaça amb el que vaig comentar ahir, sí. Flaqui, que quan vam coincidir al Women Congress, sí. el doctor Jordi Royo és molt del Barça i consumeix informació esportiva i tal, i em va venir i em va dir, escolta'm, diu, jo crec que a vegades els periodistes calleu en tòpics.
Sí.
Per exemple, el de la Lamine Yamal, que si té 18 anys és immadur i que ja aprendrà i tal, i em vas parlar de les tres edats.
Sí.
Per desmuntar la teoria de que és immadur, perquè tu creus que és al contrari, que la Lamine Yamal és molt madur.
Molt. La idea és la següent. Fixeu-vos que en totes les tertúlies, en totes, es repeteix el mantra de... Esclar, té 18 anys. I fa un any en tenia 17 i fa un any en tenia 16 anys. Esclar, bé, això està bé a l'hora d'explicar l'edat cronològica. Però totes les persones tenim tres edats. L'edat cronològica, l'edat mental o cognitiva, com vulgueu, i l'edat emocional. De vegades, aquestes tres edats van a l'hora, és a dir, van sincronitzades. Uh-huh. De vegades, res, en absolut. Per tant, tots coneixem persones de 60 anys que encara viuen en plena època del Peter Pan i que, per tant, viuen d'una forma, per tant, cronològicament. Tots coneixem persones cognitivament extremament intel·ligents, fins i tot genis, com podria ser el cas de Picasso, el cas de Dalí, el cas de Mozart, per situar grans persones, per tant, molt intel·ligents, en el seu saber genials, extraordinaris, però en canvi se'ls suïcidaven les dones i els fills. I, per tant, emocionalment tenien una vida absolutament caòtica. Per tant, serien molt intel·ligents des d'un punt de vista cognitiu en la seva habilitat, però emocionalment eren molt poc intel·ligents. I després de totes les persones emocionalment molt intel·ligents, home, que saben construir-se una vida que acaben tenint, perdoneu, el respecte molt de tothom. Allò que se'n diu, aquella persona que ha mort va ser un bon amic, va ser un bon company, una bona parella, va ser un bon pare, va ser un bon avi, va ser... És a dir, aquella persona que realment t'ha destacat en moltes coses. Aquest és el geni. Llavors, trobem amb el Llamín. Jo quan, esclar, té 18 anys, té 18 anys, com si fos una persona immadura, penso, ostres, té 18 anys, però és un noi que és capaç de fer declaracions dient... Tu no tens por quan surts en un camp com el Barça o en un camp més gran, aquests dels més grans del món? Diu, home, jo por em vaig passar de petit a Rocafonda, però en un camp de futbol no passo por. O quan, per exemple, vam veure l'any passat un partit amb el Madrid, que ell va tenir una actuació estel·lar i allà en aquell corna li deien de tot, amb uns insults racistes terribles i tremendos, lluny de reaccionar com el Vinícius, va fer com qui no escoltés la cosa i no em va fer ni un comentari, ni a dins el camp ni fora del camp. Per més que els periodistes li vau preguntar i veure aquell any, el noi mut. S'ha de ser madur, perquè, és clar, si et diuen tot el que va sentir aquell noi de 18 anys, i en canvi, o de 17, 17 en aquells moments, de 17 en aquells moments, i en canvi aquell noi no fa cap comentari en cap moment, vol dir que ha de tenir una capacitat d'integrar allò prou bé com per dir, aquí no m'enxamparan dient una mala cosa contra ningú. O fixeu-vos un detall curiós, quan va renovar pel Barça, va esperar, tothom especulava si és que no renovaria, i és que esperava l'àvia que vingués al Marroc per anar a signar amb l'àvia, perquè l'àvia havia estat una persona molt important en la seva vida, i en aquells moments volia signar amb l'àvia. No ho fa exactament una persona immadura, això. Tant, fins ara, el que nosaltres veiem de Lamine és que des d'un punt de vista cognitiu porta molt bé la seva carrera. Em sembla que el 95% de gent que li donava consells no se'ls escolta. I això em sembla extraordinàriament intel·ligent. I a la vegada porta molt bé la seva vida emocional perquè continua sabent quina és la prioritat. La seva àvia, la seva mare. Si ara sembla que aquesta nòvia no funcionava, doncs ja no hi és. Tant, ostres, atenció, que jo crec que estem davant d'un noi que ens, el que ens ha demostrat fins ara és que és un noi molt madur. Per tant, anar-nos referent a ell des de l'edat cronològica em sembla reduccionista.
Sí, perquè l'edat cronològica no es pot discutir. No. Té 18 anys i, per tant, és jove.
Està. Però vull dir, què vol dir que tingui 18 anys? És un noi madur o no?
Pot ni conduir.
Ja, ara ya sí, pero...
sí que puede conducir, ¿eh? Y es el mejor. Y el, con 18 años tú puedes tener la mente de una persona de 95, ¿eh? Digo, de maduro incluso, va. Imagínate.
Va. Va. Lo que digo el doctor es verdad, hombre. Mira, no diré res, ¿por qué? Porque cuando parlo un señor que es la seva vida, yo tengo que escuchar y aprender. Però jo, com a entrenador, li puc dir també que d'allò, per exemple, n'he tingut molt de casos de tots, de tota classe, des de que es fotien cocaïna i se m'adormien a la banyera.
Amb cocaïna se t'adormien?
Sí, senyor.
Hòstia. Deu ser un cas únic a la història.
Molt. Llavors, jo el que feia, perquè en aquella època no hi havia tanta d'això de... Jo crec que vostès es fan una obra molt bona dins de lo que és la societat. He parlat molt amb ell, me l'he endut a sopar, he parlat, he intentat, he aconseguit èxits de que m'han fet cas i altres no. Però el que sí està claríssim de que es té que escoltar aquestes coses, per què? Perquè és la realitat de la vida. Ara jo tinc un amic, doctor, que va tenir tota la seva vida. Tot. Resulta que fa 6 mesos... que la seva mare està malalta amb Alzheimer 3er grau i el seu pare està malalt i no els ha ni trucat. Perquè el doctor li va dir tu no vagis i cuida't de tu perquè tu, si no, quedaries malament. Et trobaries malament. Llavors jo crec que tothom té que fer la seva feina ben feta. Perquè hi ha coses i coses. Per això jo me l'he escoltat amb tota la fe a vostè, per saber el que deia, perquè això, encara que no d'allò, em pot servir per la vida.
Si em permet, Jaume, i si ho trobeu bé, això sembla bé, Jaume, si vostè també li sembla, ens podem tractar de tu. I deixa'm dir, Jaume, que abans, quan deies que potser m'hauries de venir a veure, és al revés. Jo tindria el plaer de venir-te a veure a tu. Perquè ets una persona admirable i ets una persona amb una trajectòria impecable i vital. I per una qüestió essencial. Jo crec que les persones no som el que pensem, tampoc som el que diem, i només som el que fem. Només. Per tant, la coherència vital d'una persona és el que et diu que és. No?
Ho veus com era interessant portar el Jordi Rollo aquí al programa? No sé si dir-li que torni algun altre dia.
Sí, no, és que n'ha après molta gent que ha escoltat.
I una última cosa que a mi m'agradaria afegir, que moltes vegades no depèn tant del que reps, sinó de com ho gestiones. Vull dir que al final hi ha gent que està acostumadíssima a rebre merdes, a que li passin moltes coses, i en surt endavant, i és absolutament admirable, i que una persona es pot encallar amb un got d'aigua, i no passa res. I que al final jo crec que tot depèn del que et passa per aquí, a vegades que no pas
dit,
del que...
Amb la metàfora del paper, ja ho ha dit.
Depèn més del que cadascú gestiona que no pas del que reps.
Esperem que us hagi servit aquesta conversa amb Jordi Royo i crec que algun altre dia et farem tornar.
Encantat. Qui em tindreu?
Avui guanyarà el Barça o no?
Sí, home, i tant que sí. No tingueu cap dubte.
Però vostè sap el que és el PSS aquest, eh?
El PDF.
Jaume, a mi m'ha passat... Jo t'he donat tota la raó quan ho argumentaves, perquè a mi també em passa el mateix. I per tant penso
abans
que...
Abans anaves amb una pastilla de xocolata, amb una pastilla de xocolata a la porta, i com que hi havia gent et deixaven passar perquè pensava que era xèrif. I ara no vegis la calient per poder entrar.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.